Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults. En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció, us volem recomanar la novel·la La meitat evanescent, de Brit Bennett. En la secció de literatura juvenil, us proposem la lectura de la novel·la La nena del far, d'Annette Schaap, candidata al Premi Llibreter 2021. En l'apartat de no ficció, el llibre de la lluna, de Fatoumata Kebe. Per a públic infantil, aquest mes us parlarem d'Atrapamirades, de Marina Núñez Monterroso, finalista del 12è Premi Internacional Compostela d'Àlbum Il·lustrat 2019. Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema, i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula Bird, de Clint Eastwood. En l'apartat de música, avui parlarem de la quarta edició de Jazz al Pati, que tindrà lloc del 27 al 30 de maig. I en el programa d'avui entrevistarem els professors de la Universitat de Barcelona, Montserrat Bacardí i Francesc Foguet, que han estat els responsables de coordinar l'edició del llibre Teresa Pàmies, Política, Memòria i Literatura, publicat el passat mes de novembre per publicacions de l'Abadia de Montserrat i que recull les ponències presentades durant el simposi celebrat a Barcelona l'octubre de 2019. Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres!
En el programa d'avui us volem recomanar la lectura de la novel·la La meitat evanescent, de l'escriptora nord-americana nascuda a Califòrnia l'any 1990, Brit Bennett. L'Estela i la Desiree, dues bessones idèntiques, decideixen fugir de Mallard, una comunitat negra de Louisiana que generació rere generació i mitjançant matrimonis mixtos intenten fer cada vegada més clar el color de la seva pell. Al cap d'uns anys, una d'elles viu a Califòrnia fent-se passar per blanca, mentre que l'altra ha tornat a Mallard amb la seva filla, fosca com el carbó. Tot i la distància i les mentides que les separen, les seves vides i les de les seves filles es tornaran a creuar. Aquesta novel·la és una exploració lluminosa sobre el pes dels orígens i com repercuteixen en les nostres decisions, desitjos i expectatives. Una lectura absorbent, provocativa, brillant i propera, al voltant de la família i les relacions. La meitat evanescent, de Brit Bennett, ha estat editada per Periscopi i la podeu comprar per 19,90 € o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres, i aquest mes us presentem la novel·la La nena del far, d'Annette Schaap. Aquesta història parla del mar, d'éssers marins misteriosos i pirates ferotges, de la casa negra de l'almirall, on es diu que hi viu un monstre, d'un far gris en una illa enganxada pels pèls a terra ferma. És la història de la Llumeta, la filla del faroner, que cada vespre s'enfila 61 graons per encendre el llum, i d'una nit de tempesta en què no li queden mistos i tot va malament. Però, sobretot, és una història sobre ser valent i ser capaç de més del que mai t'hauries pensat. Aquesta primera novel·la de la il·lustradora neerlandesa Annette Schaap ens arriba en una edició molt acurada formalment i en què destaca el dibuix de la portada, fet per la mateixa autora, que també acaba o comença els capítols amb dibuixos senzills d'inspiració marina. Traduïda a més de 10 llengües, aquesta novel·la juvenil és candidat al Premi Llibreter 2021. La nena del far està editat per Pagès i el podeu comprar per 16 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre L'altra cara de la lluna, història, mites i llegendes, de l'astrònoma francesa, especialista en brossa espacial, Fatoumata Kebbe. El primer calendari lunar conegut és de fa 18.000 anys i va ser pintat pels primers artistes paleolítics, a Lascaux. En els escrits més antics de la humanitat s'hi parla de la lluna. És a l'origen de tots els mites i totes les religions. Alhora tranquil·litzadora i inquietant, la lluna canvia de forma i de colors, fa elevar-se els oceans i créixer les plantes. Deessa o Déu, sempre l'hem venerada. Sempre l'escoltem, perquè la lluna ens parla i ens dicta el temps que passa, el temps que fa. Dirigeix al seu ritme la vida de la humanitat. I encara no coneixem totes les cares de la lluna. Fatoumata Kebbe és una destacada astrònoma que vol fer arribar a tothom la passió pels astres. En aquesta obra amena i accessible descobrireu els misteris de la lluna i tot el que ens aporta des del principi dels temps fins que els homes van trepitjar-la per primera vegada. L'altra cara de la lluna de Fatoumata Kebbe és un llibre editat per Angle Editorial i el podeu comprar per 16,50 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és el llibre Atrapamirades, de Marina Núñez Monterroso, adreçat a infants a partir de 4 anys. Com recuperar la mirada dels qui només tenen ulls per al mòbil, per la televisió, l'ordinador i la tauleta? Quan la Vera, la protagonista d'aquest conte, intenta desesperadament cridar l'atenció dels seus pares, només aconsegueix que la renyin, però no es deixarà aclaparar i cercarà l'ajut d'algú que encara no visqui d'hipnotitzat per la pantalla i la sàpiga escoltar. Atrapamirades és el mirall de la realitat en què moltes nenes i nens s'hi veuen reflectits cada dia, amb la societat enganxada als dispositius mòbils. Però per infinita que sigui l'oferta de trucades, missatges, fotografies, música, xarxes socials, aplicacions i pàgines web per les quals podem navegar, res es pot equiparar a les coses més meravelloses que es poden veure, no a través d'una pantalla, sinó de la retina. Atrapamirades està editat per Calandraca i el podeu comprar per 13 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar la pel·lícula biogràfica Bird, de l'actor i director nord-americà Clint Eastwood, estrenada l'any 1988. Està protagonitzada per Forest Whitaker i narra la vida del saxofonista Charlie Parker. La pel·lícula es basa en la vida del llegendari saxofonista Charlie Parker, de renom Bird. La carrera artística de Parker va quedar marcada per l'abús de les drogues i l'alcohol. Les primeres escenes aconsegueixen introduir a l'audiència en la vida de Charlie Parker, que es troba enfonsat en la decadència personal. Després de tocar en un petit club de jazz, Parker torna a casa seva, borratxo, on inicia una discussió amb la seva dona Chan. I Parker pren una sobredosi que provoca que sigui ingressat en un hospital. El director de l'hospital creu que la millor solució és tractar Parker amb electroxoc. Però Chan s'oposa, perquè pensa que això acabarà amb la creativitat del seu marit. Un temps després, Charlie millora i surt de l'hospital amb la seva dona, però les drogues reapareixen en el camí i al final abandona Chan. Malgrat la fama que aconsegueix i les actuacions, Charlie no pot deixar ni l'alcohol ni les drogues. En aquesta pel·lícula les interpretacions són extraordinàries, la il·luminació és captivadora i la música fa volar. Forest Whitaker va rebre el premi a millor actor en el Festival de Cinema de Cannes l'any 1988 i la pel·lícula va guanyar un Oscar al millor so. Bird, de Clint Eastwood, és una pel·lícula que podeu agafar en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar de la quarta edició de Jazz al Pati, que tindrà lloc del 27 al 30 de maig. Després de l'aturada obligada per la pandèmia del Covid, aquest any es reprèn la quarta edició de Jazz al Pati. L'organització de la mostra es va comprometre amb les escoles col·laboradores a tornar a programar els concerts previstos en l'edició de 2020. Així doncs, es manté el Conservatori Superior de les Illes Balears com a escola convidada, a més dels centres col·laboradors habituals, SMUC, Liceu i Taller de Músics. El divendres 28 de maig inaugurarà la mostra a Oïdor Quintet, el grup que vindrà de les Illes. És un quintet de hard bop amb un nivell interpretatiu altíssim. Clourà el concert Carles Medina Quintet, un quintet liderat pel saxo mallorquí resident a Barcelona que dona nom al grup. El dissabte 29 de maig es tancarà la mostra amb un concert del duet de l'SMUC, Santa Cana i La Torre, dos músics que ja van participar en la primera edició de la mostra, donant mostres del seu gran talent, i de Sandra Rodríguez Grup del Liceu, un grup que proposa una fusió de jazz flamenc extremadament interessant. El diumenge 30 de maig, inclòs en el marc del cicle Assolellats, el grup de teatre En Clau de Clown estrenarà l'espectacle La Bruixa del Jazz per a infants a partir de 4 anys. Prèviament, el dijous 27, a manera d'introducció, es realitzarà un concert familiar a càrrec del grup de Dixieland Apocadixie Cotton Pickers i, posteriorment, un espectacle literari musical de producció pròpia ideat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i l'Escola Municipal de Música de Balaguer, anomenat Jazz Llegit. Els espectacles es duran a terme al pati dels antics escolapis, amb totes les mesures necessàries. L'aforament serà reduït i caldrà reservar les entrades amb anticipació. Tot i amb això, està previst que aquestes actuacions es transmetin en streaming per poder gaudir-les des de casa. Com a mostra, escoltarem el grup Apocadixie Cotton Pickers, amb un estil d'aires de New Orleans. Thank you.
de llibres.
Bé, doncs, avui en aquest programa hem volgut convidar els professors de la Universitat de Barcelona, Montserrat Bacardí i Francesc Foguet, que han estat els responsables de coordinar l'edició del llibre Teresa Pàmies, Política, Memòria i Literatura, publicat el passat mes de novembre per Publicacions de l'Abadia de Montserrat i que recull les ponències presentades durant el simposi celebrat a Barcelona l'octubre de 2019. Moltes gràcies, Montserrat i Francesc, per acceptar la nostra invitació i poder parlar una estona al voltant de l'escriptora més coneguda que tenim a la ciutat de Balaguer, que és Teresa Pàmies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies.
Us llenço, doncs, a la primera pregunta i entrem en matèria. Com neix el projecte de celebrar una jornada acadèmica al voltant de la figura de Teresa Pàmies, que paradoxalment el món acadèmic fou, en certa manera, o li fou negat, en certa manera, en el seu moment?
Sí, justament per això teníem interès a dedicar-hi un simposi acadèmic, diguem-ne, acadèmic en el sentit d'avenç d'investigació, no en cap altre sentit. I la veritat és que vam pensar que estaria bé doncs, que s'escaigués exactament el dia que feia 100 anys que havia nascut, el 8 d'octubre, del 2019, i aleshores vam voler doncs, això, no? Plantejar un simposi que d'alguna manera signifiqués un avenç, un progrés en els estudis sobre l'obra de Teresa Pàmies, que realment havia estat molt poc estudiada, molt poc investigada, potser per raons diferents, diguem-ne, entre altres perquè té una obra molt extensa i d'una certa complexitat que potser no ho sembla, no? I aleshores vam dividir el simposi en ponències que poguessin aportar, doncs, això, un pas endavant respecte dels seus diferents gèneres que van conrear, novel·la, dietaris, llibres de viatges, etc. I aquesta era una mica la idea original. No sé si el Francesc té alguna cosa per afegir.
Bé, aquestes efemèrides sempre serveixen com a pretext o com a excusa per intentar revalorar un escriptor o una escriptora que està bastant oblidat o oblidada. En el cas de la Teresa Pàmies sí que vam voler oferir una doble perspectiva, una més personal, més potser íntima, de coneixement de l'escriptora a través de la figura del seu fill petit, el Sergi Pàmies, i de la Maria Verbal, que van fer dues intervencions que estaven molt bé i que eren un testimoni de persones que l'havien coneguda i que podien parlar en primera persona. I després aquest enfocament més acadèmic, més d'estudi, que va intentar posar al dia la figura de Teresa Pàmies i la seva obra, i llegir-la des de la perspectiva del present, per veure què en quedava, què era vigent de la figura i de l'obra de la Pàmies, de la Teresa Pàmies, i fer-ho amb rigor i des del món acadèmic, sempre amb aquesta intenció de tornar a revalorar allò que encara ens interpel·la en el present.
Atès, doncs, que, com heu comentat, existeix poca crítica o pocs estudis sobre l'obra de Teresa Pàmies, què aporta, segons vosaltres, a la publicació d'aquest volum?
És el que dèiem, que és una lectura nova de persones, de filòlegs que coneixen el context de la literatura contemporània i que no necessàriament són especialistes en Teresa Pàmies, que s'han llegit l'obra des de facetes diferents i n'han fet una reinterpretació a partir també de la biografia que ja existia per tornar-la a llegir-la amb ulls del present per veure què és allò de la Teresa Pàmies que encara ens interessa, que encara considerem que és vigent.
De fet, quan altres ens van plantejar aquesta idea, no, de fer un simposi de Teresa Pàmies, la primera gran por que teníem és i quin parlarà, en qui podrem fer els encàrrecs? No hi ha especialistes sobre l'obra de Teresa Pàmies. I aleshores vam buscar, diguem-ne, els perfils més adequats per això, no, per a cada tipus d'intervenció, amb l'encàrrec evident que havien de fer una aportació nova dins doncs, les seves trajectòries, no, que havien de llegir Teresa Pàmies una mica de cap i de nou, no? I em sembla que aquest també és una mica l'interès del llibre. Aquest esforç de moltes persones per llegir d'una manera crítica i amb ulls d'avui una obra que és això, que és molt extensa i molt complexa.
El que és curiós és això que deies abans, que una escriptora que no havia estat prou atesa per l'acadèmia i la vam situar en aquest simposi al cor de l'acadèmia, que és l'Institut d'Estudis Catalans. I vam intentar que aquests professionals, aquests filòlegs, aquestes persones que poden llegir amb rigor una escriptora, doncs fossin capaços de valorar-ne d'una manera crítica, perquè no totes les ponències, les intervencions ho valoren igual, l'obra de la Pàmies, i fer-ho des de l'actualitat.
Teresa Pàmies va conrear diversos gèneres, però en moltes ocasions es fa difícil de precisar on acaba un i on comença l'altre. Se l'ha encasellat també molt en el que és el memorialisme o l'escriptura del jo, però jo crec que en llegir-la la cosa és molt més complexa, no? Un té la sensació que també hi ha molt de ficció. Vosaltres com definiríeu el seu estil o què en destacaríeu? I per què creieu que cal reivindicar la seva figura i tal com deia el Francesc fa un moment, doncs per què continua encara sent vigent allò que ens deia?
Bé, és una pregunta una mica difícil de respondre, però de fet és una pregunta que va al moll de l'os de l'escriptura de Teresa Pàmies, no? Aquesta interdisciplinaritat de gèneres, no? Aquesta barreja contínua de gèneres, d'estils, no? Perquè clar, cada gènere comporta un estil, això despista molt, o pot despistar molt. I de fet, a mi personalment em sembla que ha estat una de les traves, diem-ne, o un dels fets que ha impedit que de vegades no se la consideri ni prou novel·lista, ni prou memorialista, ni... Bueno, potser memorialista és el que més unanimitat té, no? Però a mi em sembla que justament això és un dels punts més interessants de la seva obra. Aquesta voluntat de trencar molles, fins i tot en el que és tradicionalment els gèneres, no? També és cert que potser la fa en aquest sentit una escriptora més, no sé, difícil, si es pot dir així, però a mi no m'ho sembla gens, vull dir, perquè jo crec que hi ha un punt de ruptura intencionada, un punt d'avantguardisme que ella mateixa amaga, o sigui, que nega quan li fan entrevistes, però que hi veus una voluntat aquí. I després, tot això, aquesta multiplicitat de gèneres barrejats, sempre és servit amb una escriptura, amb un estil, que són diàfans. Tan diàfans que també de vegades sembla que són massa diàfans. O sigui, que no hi ha voluntat d'estil. I jo crec que en això... seguir al peu de la lletra aquests escriptors que han estat partidaris de defensar l'estil que no es nota.
No, jo volia destacar també una cosa complementària amb això que comentaves ara, i és el fet que amb aquesta barreja de gèneres i amb aquesta capacitat de crear un estil però que sense que es vegi, jo crec que va tenir el gran encert d'arribar a un públic molt ampli, a un públic que podríem dir-ne popular. Per què? Doncs perquè la Teresa Pàmies era capaç d'oferir un testimoni del seu temps des d'una perspectiva ideològica determinada que el feia molt interessant per a un públic que precisament desconeixia aquestes realitats històriques que havia viscut la Teresa Pàmies. La Teresa Pàmies és una persona, una escriptora, que ofereix un fresc històric que va des de la Guerra i Revolució del 36-39 fins a la Guerra Freda, i entremig, doncs, el maig del 68, la Segona Guerra Mundial, etc. Per aquest testimoni de l'escriptora apareix en la seva obra i descobreix amb un públic lector que desconeixia bona part d'aquesta història perquè li havia estat escamotejada, la descobreix en els seus llibres.
És justament potser aquesta senzillesa o aparent senzillesa d'estil el que, segons vosaltres, la va privar d'aquest reconeixement més acadèmic o d'un sector d'escriptors?
De vegades les entrevistes, les opinions personals poden encasellar certs escriptors. Ella es va declarar sempre tan antiacadèmica, es va declarar sempre tan popular i volia ser-ho, que, no sé, de vegades això representa ja un fre, no? Per, d'altra banda, ja el fet que comentava el Francesc, que va tenir un èxit real molt important, eh? O sigui, de vegades, com que tot passa molt de pressa, és difícil de, fins i tot d'imaginar, però tu vas mirant edicions d'alguns dels seus llibres i és impressionant la quantitat dels milers d'exemplars que va arribar a vendre. Potser tot això l'ha anat portant això, aquesta consideració d'escriptora popular, escriptora per a la gent, escriptora, perdó, però vull dir una mica despectivament, doncs, per a les tietes o per a, no sé, coses que avui dia són molt lletgetes fins i tot de considerar, però que en el seu moment doncs, van tenir una certa repercussió.
El que és cert és que la Teresa Pàmies se sentia menys tinguda per al món de l'acadèmia.
Per què creieu que escriptores amb tanta popularitat o escriptors amb tanta popularitat en un cert moment cauen de cop en l'oblit? Quins serien els motius? O perquè suposo que no només li ha passat a Teresa Pàmies, sinó que hi ha molts escriptors i escriptores que els tenim una mica oblidats. Per què creieu que succeeix això?
Ui, això sí que és complicat, eh? No, home, jo diria que hi ha problemes locals i problemes internacionals. O sigui, problemes locals que, com s'ha dit mil vegades, som un país que tendim a la desmemòria, no? O que no fem prou per preservar la memòria. I a mi em sembla que això passa doncs, des de Teresa Pàmies, perquè ara parlem de Teresa Pàmies, però podríem parlar de tants grans noms de la literatura que és, en fi, de la literatura i segurament d'altres disciplines, eh? Ara perquè ens estem referint a això. El problema més global és que això, no? Com diuen molts estudiosos, vivim sense arrels, vivim en un presentisme constant i això és difícil de subsanar ara mateix, no? Perquè tot ens condueix a aquesta cosa, no? De només tenir en compte el que es fa ara, l'actualitat, el darrer crit, de seguida tot és passat de moda. Vull dir que és una pregunta molt difícil per mi, eh?
Avui, aquest matí, preguntava als estudiants de primer quin era el gran problema de la literatura catalana. I després de respondre algunes preguntes, de fer algunes respostes, no l'encertaven. Però, esclar, el gran problema de la literatura catalana és molt bàsic, que no tenim lectors. No tenim lectors i lectores que llegeixin. Si no tenim lectors i lectores que llegeixin literatura actual, com llegiran els nostres clàssics? I en aquesta categoria de clàssics ja incorporo la Teresa Pàmies. Necessitem lectors que siguin capaços que els interessi llegir la literatura del passat, la literatura dels nostres clàssics. Això que en altres literatures, com la francesa o l'alemanya o l'anglesa, doncs ho tenen molt ben assumit, que qualsevol persona que tingui una cultura mitjana ha de conèixer els seus clàssics, els ha d'haver llegit. Això és el gran favor que es pot fer, el gran homenatge que es pot fer a una escriptora com la Teresa Pàmies, llegir-la, doncs no ho tenim assumit en la nostra cultura per raons sociològiques, polítiques, històriques i de tota mena que ens durien aquí a parlar durant molta estona. Però el cas de la Pàmies és una víctima més d'això. Una col·lega em deia, quan vam fer el simposi, em deia és que el problema de la Teresa Pàmies és que els lectors de la Teresa Pàmies estan desapareixent o ja han desaparegut. Perquè en tenien molts de lectors, però clar, s'han fet grans, s'han fet vells i han anat desapareixent. Ara caldria guanyar un públic lector jove, o no tan jove, en tot cas, que li interessés la seva obra.
Bé, almenys doncs, la celebració del centenari ha valgut doncs, per tornar-la a posar en valor i sobretot per la vostra tasca d'haver coordinat aquest simposi que es va celebrar l'octubre del 2019 i que des d'aquest novembre passat doncs, ens ha donat com a fruit aquest llibre de Teresa Pàmies, Política, Memòria i Literatura. Per tant, en certa manera, cobrim una absència que estava, que no estava resolta, no? Moltes gràcies, Montserrat Bacardí, moltes gràcies, Francesc Foguet, per haver-nos atès avui al programa especial de Sant Jordi de Ràdio Balaguer.
Moltes gràcies, i si ens permets, voldríem afegir que la publicació del llibre, entre altres institucions, va ser possible gràcies a l'ajut de l'Ajuntament de Balaguer, i ho agraïm ara, que en tenim ocasió.
Moltes gràcies.
Jo voldria afegir també una addenda final, i és que els balaguerins i balaguerines tenen el deute moral, diguem-ne, de llegir la Teresa Pàvia.
Estem a les acaballes d'aquest curs escolar tan peculiar amb totes les restriccions a motiu de la pandèmia que han fet que les activitats organitzades des de la biblioteca es redueixin significativament. No obstant, acabem amb la vista posada en dos grans esdeveniments, Jazz al Pati i En Contats, que inclou la primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic Ciutat de Balaguer. La setmana vinent, del 27 al 30 de maig, tindrà lloc la quarta edició de Jazz al Pati. Com a novetat, el cicle s'adapta a les circumstàncies actuals i, a banda de poder assistir presencialment als concerts, també s'emetran en directe via streaming. Per assistir a qualsevol dels concerts programats, és necessari fer la reserva de plaça prèvia al web jazzalpati.balaguer.cat. A banda, recordem que ja estan obertes les inscripcions per participar a la primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic Ciutat de Balaguer, que tindrà lloc del 17 al 20 de juny. Sota el títol Dibuixant el canvi, es treballarà al voltant de la mirada que exerceix la il·lustració en el canvi social. En aquests quatre dies hi haurà cabuda per a diferents tipus de públics i activitats. Conferències, taula rodona, tallers per a professionals, tallers per a públic familiar, mercat d'artistes... Podeu trobar més informació i fer la vostra inscripció a incontats.balaguer.cat.
Mà de llibres.
I fins aquí el programa d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Bye Bye Blackbird, de Miles Davis, John Coltrane i Red Garland.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.